Doncs apa, anem a repassar per començar la setmana. Quin dia mundial és avui? Mira, avui és el Dia Internacional del Sommelier. Ja saps que nosaltres ens acompanya cada dimarts el Felip Urbano, que és sommelier, i ens va explicar una vegada doncs, que aquesta figura cada cop doncs, està més ben valorada i en la mesura del possible els restaurants intenten tenir una persona que hagi estudiat per sommelier, però és que a més avui és el Dia Mundial de la Bicicleta. En molts municipis doncs, aquest cap de setmana han aprofitat per fer doncs, jornades de bicicleta, passejades amb bicicleta, però no hem d'oblidar que amb civisme, el màxim de civisme possible, educació i educació vial, la bicicleta també és un d'aquests mitjans de transport que pot fer-nos la vida més fàcil a les ciutats. Insisteixo en el tema del civisme i l'educació perquè, clar, conviure a la mateixa calçada, un patinet elèctric, una bicicleta elèctrica, motos, cotxes, furgonetes de repartiment, etc etc, de vegades és complicat. Però insisteixo que la mobilitat a les ciutats passa per aquests vehicles de mobilitat personal, com per exemple pot ser la bicicleta. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Comencem setmana, estem al mes de juny ja. Avui és dia 3, dilluns, 3 de juny del 2024. Hores d'ara, per sobre dels 22 graus i mig a la ciutat de Lleida. Ens hem quedat a una mínima de 13 graus a Lleida, 13 i mig a Mollerussa, a Tàrrega i a Balaguer, 14 a les Borges Blanques, a Juneda i Arbeca, però per sota, amb 12, s'han quedat al Guaire, a Guissona, 11 i mig a Cervera, 11 al Carràs, 10 a Tremp i a Raïmat, 9 a Solsona, 7 i mig a la Seu d'Urgell, a Sort i a Viella, 6 al Pont de Suert i Arties, 2 graus positius a la cota 2.500 de Boí i una Baqueira, i només trobem temperatures sota 0, 2 sota 0 a la Pica d'Estats, que és a 3.143 metres. Ha començat el dia amb sol, amb vent fluix, i amb la Noelia García el que farem és conèixer què és el que hem d'esperar per avui i de cara a demà, i ja t'avanço que de cara a dimecres o dijous s'esperen doncs, temperatures màximes molt altes. Demà ens ho acabarà d'explicar l'Armando Álvarez, però abans, Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores no es descarten precipitacions fortes amb tempesta i calamarsa al Pirineu. Activat l'avís groc per acumulacions que podrien arribar fins a 20 litres per metre quadrat en una hora. A la resta, cel poc ennuvolat amb núvols d'evolució. Avui màximes de 30 graus a Lleida i a Tàrrega, 25 a la Seu d'Urgell i 22 a Viella. Demà les temperatures s'han lleuger ascens, amb màximes de 32 graus a Lleida, 31 graus a Tàrrega, 27 a la Seu d'Urgell i 24 a Viella. Demà mínimes de 16 graus a Lleida i 8 a Viella. Demà predominaran els cels poc ennuvolats i als Pirineus núvols d'evolució diurna. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. Va, que busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mai millor dit, aquesta darrera hora passa per les carreteres perquè desenes de tractors han tallat aquest matí la frontera entre Espanya i Andorra i França. En el cas d'Andorra, una trentena de tractors, acompanyats d'una altra trentena de vehicles i furgonetes, han tallat la rotonda d'accés a Arcavell, en els dos sentits de la marxa, a la Nacional 145, just uns metres abans de la duana de la Farga de Moles. La previsió és ser-hi durant 24 hores. Els manifestants de la zona andorrana, de la Revolta Pagesa, han llegit un manifest en el qual demanen empatia. Els manifestants han explicat que deixaran passar ambulàncies i serveis, així com tractaments mèdics i serveis d'hospitals, i que demà, per la selectivitat, doncs deixaran passar els estudiants. I insisteixen que, almenys aquesta vegada, durarà 24 hores justes. Pel que fa als talls per la part francesa, Revolta Pagesa ha anunciat que hi participen entre 150 i 180 pagesos. Han tallat la rotonda de Bossòst, en la qual conflueixen el passeig de Portillon i les carreteres Nacional 230 i Nacional 141. Els manifestants han deixat girar els vehicles que arribaven a la rotonda, tant per un costat com per l'altre, i hi ha hagut incidents, sobretot amb ciutadans francesos, que desconeixien la protesta. Una marxa que va començar ahir a la nit, on desenes de tractors van marxar cap al Pirineu per reprendre aquestes protestes que ja s'havien anunciat la setmana passada de la Revolta Pagesa a 6 dies de les eleccions europees. La previsió és que les columnes de tractors marxessin d'hora aquest matí cap al Pirineu per tallar ja des de les 10 a la nostra zona les fronteres d'Andorra a la Seu d'Urgell i de França a la zona de Bossòst. Veurem com acaba desenvolupant-se el dia, però aquesta és l'actualitat a les carreteres hores d'ara. De fet, des del Servei Català de Trànsit ens informen que la Nacional 141 està tallada en els dos sentits de la marxa, l'alçada de Bossòst, la Nacional 145 al tram de la Seu d'Urgell i Valls de Valires també està tallada en els dos sentits de la marxa, i la Nacional 230 a Bossòst també tallada en els dos sentits de la marxa. Són les tres afectacions que tenim hores d'ara segons el Servei Català de Trànsit a la província de Lleida. Són les 12:26 minuts. T'explico també, canviant de tema, que el Centre d'Art d'Època Moderna de la Universitat de Lleida ha descartat que Francisco de Goya pintés un quadre de la Verge del Carme, propietat d'un antiquari de Mallorca. Es tracta d'una obra que el gran artista aragonès va prometre per carta al seu amic Martín Zapater, que no ha estat mai clarament identificada ni catalogada. El llenç no està signat, però al darrere hi havia una inscripció associant-lo a Goya. Els estudis tècnics realitzats al llarg de 3 mesos han permès al personal investigador de la Universitat de Lleida determinar que tant la pintura com la nota manuscrita que l'acompanya són falsos. I amb crònica política, com bé dèiem, a 6 dies de les eleccions al Parlament Europeu, pràcticament se'ns ha oblidat que va haver eleccions a Catalunya i que ja vam anar a votar i que ja vam tenir uns resultats que deixaven marge a la imaginació, a la suma o al que tu vulguis. Però que hi ha hagut eleccions i que no s'ha mogut absolutament res. Ni s'ha parlat de pactes, ni s'ha mogut absolutament res, insisteixo, segurament per la proximitat d'aquestes eleccions europees. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha reclamat paciència i humilitat en les negociacions per configurar un executiu català. Ho ha dit aquest cap de setmana, diumenge, ahir, en un acte de campanya electoral a les eleccions europees organitzat al Museu de l'Aigua de Lleida. En el míting, Illa també ha mencionat que convé generositat i ha avisat que ningú té dret preferent. El candidat socialista a presidir la Generalitat de Catalunya ha insistit en tenir paciència, però a la vegada ha advertit que Catalunya no pot esperar massa més. Per tant, bueno, paciència i tot aturat. És que no podem estar massa més temps així, perquè portem, no des de les eleccions, sinó els darrers anys. El problema és que venim acumulant un retard d'inacció important, o de poca acció, si vols dir-ho així, no? També t'explico, canviant de tema, que un equip d'arqueòlegs ha documentat per primera vegada la presència de paviments de guix en parets de tàpia en una de les cases del jaciment del Pla d'Almatà de Balaguer, referent a l'època andalusina. La descoberta s'ha dut a terme en el marc d'una nova campanya d'excavacions durant aquest mes de maig a l'àrea del Parc Arqueològic del Jaciment, on els investigadors han excavat les restes d'una de les cases de l'antiga ciutat Medina Balaí. A banda de les deteccions, de la detecció d'aquest material que servirà per a protegir la infraestructura, també els arqueòlegs han documentat restes de pigment vermell i de decoració esgrafiada. Els treballs a la zona reprendran el mes de setembre amb un curs d'arqueologia per a estudiants universitaris. I encara al territori t'explico que La plataforma Canal Viu vol recuperar el Clot de la Llacuna, un llac endorreic d'aproximadament una hectàrea ubicat al terme municipal de Linyola, al Pla d'Urgell, que acollia una variada avifauna, però que l'any 1981 es va dessecar per convertir les terres en camps de conreu. Defensen que aquest espai natural és una mena de germà petit de l'estany d'Ivars i Vilassana, situat a 5 quilòmetres, i que la seva recuperació complementaria la biodiversitat de la plana de l'Urgell, ja que atrauria ocells limícoles que actualment ja no es poden trobar a l'estany d'Ivars, com ara el camallarga, el bec d'alena o la xivita. Per això, a partir de l'1 de juny, la plataforma ha iniciat una recollida de signatures i una campanya de conscienciació. I acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que l'Agència Tributària ha retornat ja 6.013 milions d'euros a més de 8.686.000 contribuents després dels dos primers mesos de campanya. S'han presentat a la declaració 15.240.000 contribuents, al temps que s'ha abonat el 76,6% de les devolucions sol·licitades i el 64,4% dels imports. L'agència inicia avui el servei d'assistència a les oficines, mentre continua el pla de Et truquem, que ja ha permès la confecció per telèfon de 852.000 declaracions de contribuents menys habituats a les noves tecnologies que requereixen d'assistència personalitzada. L'agència remet prop de 80.000 cartes a contribuents amb determinats suposats errors o omissions a la presentació de la declaració perquè puguin rectificar-los abans d'una eventual comprovació. És la nostra notícia econòmica del dia i recorda que aquest mes de juny s'acaba el plaç per presentar la declaració de la renda.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, que fem un avanç dels esports. Ja saps que a partir de 2:15 a la radiografia, la nostra tertúlia d'esports dels dilluns, posem sobre la taula resultats, tot i que ja s'estan acabant o que s'han acabat moltes temporades d'esports, però encara tenim hoquei, per exemple, funcionant, i encara ens falta el bàsquet, la cirereta de la temporada. Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Clar, ara ja és Final Four.
Sí.
Que ja sabem on s'ha de viatjar.
Sí, me recordo, a Madrid, no?
Madrid. Cap a Madrid, també.
A la capital d'Espanya. Sí que fa dos o tres mesos, deien que podia haver una pluja d'ascensos.
Sí, és veritat.
El futsal ha pujat, l'alpicat d'hoquei masculí ja ha pujat, el femení també està en bona direcció, i ara és d'ara, doncs, estaríem amb la possibilitat d'aquests tres ascensos, no? El hoquei al picat femení, el Força Lleida de bàsquet masculí, exacte, després d'eliminar el Girona, el bàsquet masculí, també en aquest cas amb futbol masculí, l'Atlètic Lleida.
L'Atlètic Lleida està jugant també la fase d'ascens.
I ha eliminat el Vic.
I ara li queda una eliminatòria.
Amb la Unió Esportiva Figueres. Per tant, anem a termini, si vols comencem parlant de bàsquet, perquè evidentment s'ho mereix.
Clar, de bàsquet, nosaltres hem deixat de parlar de bàsquet fa una setmana.
Però ara és la setmana del bàsquet, evidentment, no?
Ho han liquidat per la via ràpida, però ara sí, el cap de setmana aquest proper hi ha la Final Four amb partit dissabte i, si es guanya, la final diumenge. Sí. Al Madrid Arena.
Correcte.
El Força Lleida començarà amb el... Contra qui s'enfronta?
Força Lleida, primer anem als horaris. La primera eliminatòria és a 6:15 Estudiantes Tizona Burgos, i a 9:15 al Madrid Arena, Sant Pablo Burgos o Força Lleida. Per tant, doncs, serà la segona eliminatòria a 9:15. Si guanyem el Sant Pablo Burgos, aleshores el Força Lleida jugarà el diumenge a 6:00 de la tarda al Madrid Arena, el que serà, doncs, el partit d'ascens. És Final Four, partit únic, si s'empata pròrroga, fins que hi hagi un guanyador i no hi ha volta de fulla. És l'hora de la veritat, l'hora també de les emocions fortes. No hi ha baixes, inicialment, pel conjunt de Gerard Encuentra, que porta ja una setmana preparant el partit d'aquest dissabte davant del Sant Pablo Burgos, un dels grans de la categoria. Albert Escuer va dir fa la setmana passada que per ell era la final anticipada. Ja veurem, jo crec que el factor d'estudiantes a casa també el situa. Bueno, en aquest cas tothom estaria al 25%.
No? Jo no ho sé, ell és les dues opinions, que molta gent de Lleida em va dir que si haguessin donat la seu a Lleida, que s'hagués hagut de jugar, si s'hagués jugat la Final Four a Lleida, que potser seria una pressió extra pels jugadors del Força Lleida.
Jo considerava així, que a vegades quan jugues a casa has de tenir un molt bon equip, no? Perquè aquell factor de la pressió addicional tampoc no és a vegades molt positiu, però a veure, ja està.
Sí, ara ja no cal preocupar-se.
S'ha designat a Madrid una capacitat hotelera, és cara, Madrid és una ciutat molt cara, això sí.
És molt car, i per cert, la federació, jo no sé, és a dir, els arguments que va esgrimir per dir que triava Madrid eren vàlids el dissabte i una setmana abans.
Sí, però van esperar que Estudiantes se classifiqués.
Clar, però vull dir que és que al final és molt tard i fer nit a Madrid ara és molt cara, perquè els preus han pujat i ja de per si és car, per tant... Jo, francament, la federació ho ha fet molt tard aquest any.
Sí, molt tard i molt malament. De totes maneres, ens centrem ja en el Força Lleida, que ha omplert ja dos autocars de seguidors i que, a més, està ja preparant el tercer. Se poden també comprar les entrades en pre-reserva. Pots anar, ja sigui amb AVE, amb cotxe o amb el teu mitjà de transport, o bé també amb l'autocar que està facilitant el club. Com dèiem, dos autocars plens vaig ja camí del tercer. El partit, 8:45 aquest dissabte, Sant Pablo Burgos, Força Lleida, i amb hoquei, doncs el Lleida Llistablava ja acaba la temporada, derrota 1-4 davant del Caldes. Increïblement va haver-hi coincidència amb el partit de la Champions. Dic increïblement, però sembla que no se'n van donar compte a l'hora de posar l'horari i que després no el van canviar, i no perquè jugués el Madrid, perquè és la final de la Champions. Si jugué el PSG davant del Manchester City, la final de la Champions és com la carrera de 100 metres amb unes Olimpiades, no? Jo crec que són partits que agraden veure, no?
Aguantes tot l'any tots els partits de Champions, doncs, home, el dia de la final està clar,
però
que hi
haurà perquè no
hi hagi
un equip, no? És a dir, però dic, bé, haver la coincidència horària i finalment el Lleida i se'l va perdre 1-4 davant del Caldes. L'hoquei, el Vilassana va perdre a Palau de Plegamans 1-1.
Estan empatats, ara, 1-1.
La sèrie, i el Picat, doncs, l'hoquei, el Picat femení, guanyava a Girona, donava la gran sorpresa, i aquí està, doncs, buscant el que seria un històric ascens a la divisió d'honor femenina.
En parlem a 2:45. Gràcies, Sergi.
Gràcies, bona tarda. Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE Lleida. A punt de rebre el consell legal de la setmana. Ja saps que estem ben acompanyats amb Q2 Consultors, els trobes a internet, q2consultors.com. Estan a Balaguer, Viella, Barcelona i a Lleida, passeig de ronda número 57, i després que tenen aquest número de telèfon que és fàcil de recordar i que és molt útil per fer aquest primer contacte i per ja agafar una persona, doncs, que m'orienti amb el meu problema. 973-28-28-18, 973-28-28-18, ho dic perquè a Q2 Consultors, doncs, tenen el departament jurídic, el fiscal comptable, laboral, tema de gestoria, tema d'assegurances, urbanisme, comunitats, etc, i per tant és bo fer aquesta primera trucada, exposar el problema o la teva necessitat perquè t'orientin ja i t'assignin la persona que és experta en aquest tema. Amb nosaltres avui l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tothom.
Mira, anem a parlar de testaments. Ja sabeu que de manera més o menys cíclica, al cap de l'any n'acabem parlant, des d'una vessant o des d'una altra. Per sort o per desgràcia, és una situació en la que tots hi acabem passant. Al final, rebre un testament, doncs, per desgràcia, és perquè et falta, doncs, un pares, normalment. I a partir d'aquí, doncs, una cosa que a priori podria estar ja prèviament pactada o arreglada o que ho tinguéssim tots clars, doncs no sempre són aquestes les situacions, Josep Lluís. No funciona sempre així. I de vegades, doncs, hi ha problemes, doncs, perquè ens pensem que hi ha el que no hi ha, perquè hi ha més deutes que no pas diners, no sé. Hi ha mil casuístiques, i mil situacions. Per tant, són casos molt, molt personals, i a Q2 Consultors et donaran l'assessorament totalment personalitzat. Però hi ha una tendència, Josep Lluís, i és que darrerament potser es litiga molt amb el tema dels testaments. Es litiga, vull dir que no s'arriba a un acord, i que has d'acabar els tribunals. I això ho allarga tot i ho complica tot, no?
Bé, sí, jo diria que el panorama de les herències ha canviat bastant. Fa 40 anys era bastant normal, pot ser que hi hagués famílies molt nombroses, on més o menys la gent tenia una vocació de que quan es tractava d'una empresa familiar, pues conservar-la, continuar-la els mateixos. Avui en dia les famílies són més reduïdes, són famílies que potser tenen diverses famílies, una persona pot contraure diversos matrimonis, potser la gent té menys pudor remenar als tribunals i pleitejar. Jo crec que ha canviat bastant, no? Nosaltres aquí hem parlat bastantes vegades de les successions, hem parlat bastant dels testaments, hem parlat també d'aquelles situacions en què jo puc demanar que els meus fills no tinguin dret a rebre cap mena de dret successori. La problemàtica és diferent. Han parlat de les legítimes. I avui parlem d'una paraula que a la majoria de la gent sonarà molt estranya, que és el que se'n diu la cautela socini. La cautela socini, això sembla raro, sembla algo...
Sí, jo és la primera vegada que ho escolto.
Sembla una cosa estrangera, i tenen raó, això és una clàusula que ve d'Itàlia del segle XVI, i es deia la clàusula sociniana. La sociniana ho han reduït, vale? I ho han deixat en cautela socini, no? Aleshores, quan parlàvem del desheredament, estàvem dient que compte que que hi ha una cosa que es diu legítima, que la legítima no es pot prendre mai, que la legítima és intangible i que, per tant, per desheredar té que haver unes circumstàncies extraordinàries, etcètera, etcètera. Aquí la legítima és intangible. Però
aquí és, aquí a Catalunya.
Sí, bueno, a tot arreu. La quantia és diferent. A tot arreu n'hi ha. Perquè sí, si estiguéssim parlant de Navarra, estaríem parlant d'un panorama. Però hi ha aquesta clàusula que està... No està previst al Codi Civil espanyol, però sí al Codi Civil català, al article 451.9.2, que el que vol fer el testador, el que fa l'herència, és donar-li a una persona més del que li toque, a canvi de que no pugui qüestionar altres coses, que no pugui impugnar testaments, que no pugui fer certes coses, perquè jo normalment el que s'intenta d'aquesta manera és protegir amb algú, protegir, per exemple, a la meva parella, donant-li als fills el que li toque i més, però a canvi de que no qüestionessin aquell repartiment. Fixeu-vos que he dit que la legítima és intangible, que no la puc condicionar de cap manera, però diguem-ne que, a pesar d'això, aquí el que estic fent és ficar una condició, on ja no hi cap condició, i aquesta condició és perfectament legal amb aquestes circumstàncies, tant en l'àmbit espanyol, tot i que no estigui expressament reconeguda perquè els tribunals han dit que sí, com en l'àmbit català. No? Això és bastant comú amb la situació de viudetat, de tal manera que el uno para el otro, és a dir, tot el meu per la meva dona per mi, i els fills, diguéssim-ne, en una situació especial. No? Aleshores, el legitimari, el fill, que pot ser, podria ser, podríem, jo estic parlant ara de la parella, però podríem estar parlant de que beneficiés amb un altre fill, no és qüestió solament de la parella. Aquesta persona legitimària pot optar per dos camins. Una és: estic conforme perquè al cap i a la fi me toque més del que em tocaria, però amb aquesta condició estic conforme, sóc jo el que trio, el que dic, o estic disconforme i mira, això al final jo vull lo mío, encara que sigui més petit, i per tant no accepto aquesta condició i tal. Aleshores, no és que es pretengui coaccionar el dret amb aquest mínim, val? Sinó que se li dona a aquesta persona el dret a opció. El que passa és que ha d'atendre les conseqüències. Però d'alguna manera s'està afavorint el que vol testar, de que faci el que vulgui, entre cometes, i per una altra part s'està dient a l'altre, de dir, bueno, vostè opti, però o una o una altra, no? I els exemples poden ser, doncs, això, per beneficiar amb un cònyuge, amb una parella, o per evitar litigis entre els fills. Mira, si fas cas, te tocarà això, no està mal, entre cometes, i si no fas cas, pues te tocarà lo mínim.
Clar, però et tocarà lo mínim, perquè
la legítima, pura
tu,
i dura.
Però tu llavors pots anar als tribunals i dir, no, escolti,
bueno, a veure,
volem allà, ara no, ara vull una repartició al 50%.
Bueno, és que dependrà el motiu de la teva queixa. Si estem discutint que aquell testament és invàlid perquè aquella persona no tenia capacitat, clar, el panorama és completament diferent, no?
Però si sí tenia capacitat, et quedes amb la legítima
i
prou,
Sí, sí, i allò altre que tu, que diguem-ne, que tu d'alguna manera has rebutjat, va parar els que sí han fet bondat.
Val.
Va parar a repartir els altres. D'alguna manera el que es busca és dir, bé, deixem les coses tranquil·les, fem les coses com demana i no discutim tant. Bueno, és una de les coses que està allí, que la gent va bé que sàpiga, davant de la previsió de que potser pues allò tingui que haver un conflicte futur.
Cautela
Socini.
Socini. Cautela Socini. Jo no l'havia escoltat mai, eh?
No, però la però gent...
És curiós, em dius que això ve d'Itàlia del segle XVI, a Catalunya, sí. I existeix?
Sí, sí, t'he dit que l'article 451.9.2 del Codi Civil Català és el llibre quart. El que passa és que allí no hi fica com a títol Cautela Socini, sinó que fica les conseqüències. Però si algú... Normalment és coses, a vegades...
Sí, que tu pots posar aquesta clàusula, és legal,
sí, sí. Tu, a vegades, quan vas als llocs, no saps el nom de les coses, però sí que saps el que vols.
Clar, clar, clar.
Miri, jo tinc una situació de conflicte en què això sé que quan me morga esclatarà. I aleshores, pues, el notari o l'advocat ja sabrà conduir-te cap a aquest bitxo raro, entre cometes, que no és tan raro, ja veu, que està allí.
Bé, mira, veus, per això també serveix un bufet d'advocats, que si tu vols preparar el teu testament i és, bueno, anava a dir, és complicat, no ho sé, el vols consultar amb alguna persona que t'orienti, doncs també ho pots fer, ho pots fer a Q2 Consultors, estan a internet, q2consultors.com, a Balaguer, Vielha, Barcelona, a Lleida, Passeig de Ronda 57, o fent un truc al 973-28-28-18, 973-28-28-18, amb una comunicació totalment personalitzada, perquè això sí que és veritat, cada cas és un món i cada situació doncs és única, i a més, escolta, a cadascú ens agrada que ens atenguin de manera personalitzada i em donin solució al que jo estic plantejant. Però ja veieu que hi ha fórmules que existeixen que potser no sabíem i que això ens orientarà doncs un advocat. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bon dia, Ricard.
Gràcies, i fem una pausa ràpida que hem de posar somriures. Ara, corre amb el Joel.
Agarra la vocació plus. Agarra este cotxe, agarra esta full. Agarra esta oferta, agarra-la tu. Que canga, que precio, me renta un montón. Agarra-lo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días pa' probar, 1.000 kilómetros pa' rodar.
Agarra-lo.
Vocación plus.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, ¿sí o sí? Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera, a COPE Cataluña y Andorra. Estás informado.
Cope Lleida. Doncs apa, que li posem somriures a les cares de la gent, començant setmana i, home, començant mes no, perquè no és dia 1, però vaja, que és el primer dia de setmana sencera que viurem al mes de juny ja. És un mes que, sobretot pel sector educatiu, és clau, perquè és que és final de curs. Els alumnes ho veuen d'una manera i els professors suposo que ho viuen d'una altra. Això no ho sé. Va, algú ho ha fet. Amb qui? Amb ell, amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard! All right! ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí, Ricard? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? La frase,
a veure.
És la frase que més els estic repetint als alumnes ara. Com ho pudiste fer
sí?
A mi? Si, mira, un exemple. Els hi vaig donar les... Que això, quan estudiàvem tu i jo, era impensable. Els hi vaig donar les preguntes de l'examen, Ricard.
Però.
Això. I han suspès.
T'ha suspès algú?
N'hi ha que han suspès.
És que clar,
però ja. Com ho podies fer més a mi? Diu, bueno, no... Dic, però tu has estudiat? Diu, no, No me dic, pues així dic com pretenies aprovar. Bueno, no sé.
Almenys no, almenys no t'ha enganyat.
Sí, no, no, exacte, almenys ha sigut...
Però Déu-n'hi-do, va. Déu-n'hi-do, va.
No, no,
és que clar, sí. és que no pot ser.
És que no. És un desastre.
Jo, és a dir, ja quan a un alumne li dius el que entrarà i quasi bé li especifiques la pregunta i després...
No, no, és que els hi vaig dir les preguntes. No, no, Ricard, els hi vaig dir el que entraria i les preguntes, com serien?
Imagina't, és que ja... És que sí, jo, vull dir, ja... o sigui, d'aquí a regalar els títols hi ha un pas... Però que cada vegada és més petitet aquest pas, eh? Cada vegada
no,
estem
perquè
més a prop.
Hi ha molta desídia, home, i des de casa és el que et dic, des de casa molt... hi ha de tot, evidentment, eh? Però se'ns qüestiona molt...
Sí, massa.
Tot, però després no treballen a casa, és que han de... abans fèiem deures, ara no se passen la tarda a l'ordinador,
ja t'ho dic. Sí, sí. No, no, ja t'ho
dic. Molt fort, però és així.
Escolta, Joel Carnicer, no, deia que el juny es viu diferent. Suposo que amb ganes de fer avaluacions, totes les punyeteres reunions que deveu de tenir, perquè això sí que us fonen a reunions, sí. I noves
no,
maneres
és
de ficar notes.
No, però és un mes molt
bonic,
perquè sí que hi ha molta feina, però és un mes preciós, perquè
clar.
Ja ve el bon temps, ja ho prens tot d'una altra manera.
I tanqueu la paradeta.
Sí, ja vas fent un poc a poc, dius, bueno, el que no s'ha après ja ara ja no s'aprendrà, o sigui
clar.
Que ja està, no?
Bé, escolta, entrem al darrer mes del nostre curs també, del programa de, o sigui, del curs radiofònic. Acabarem, bueno, acabarem igual que vam començar, vull dir, donant aquests consells per trencar el gel. Tens quatre oportunitats aquest mes de juny per convèncer i per explicar alguna manera per trencar el gel, perquè, clar, això de començar a parlar amb una persona és complicat de vegades.
És molt complicat, però sempre li pots dir alguna cosa com si sabia que l'ADN humà és idèntic a l'ADN d'un plàtan al 50%.
Ah, bueno, vale. Al 50%.
Llavors, clar, tu li pots dir, tu vols veure amb què se diferència, amb què me diferència d'un plàtan? I llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, pots entablar una conversa que segur que pot funcionar. Com a mínim, crees interès.
Bueno, bueno. Hòstia, un 50% tenim en comú amb un plàtan?
Coincidim, sí, perquè tenim uns gens que són funcionals tant amb animals com amb plantes i només ens separa un 50% de ser un plàtan. O sigui, l'atzar és així.
No m'ho havia plantejat mai així, eh?
Que fort, eh?
Déu-n'hi-do.
Que fort. Bueno, pues, si em vols una doble, te diré que amb els ratolins compartim un 99% de la genètica.
Ah, un 99, ostres.
O sigui, només l'1% és el que diferencia entre que els ratolins i les persones.
Bueno. Això són... Sí. No, això sí que ho havia llegit i ho havia sentit i és curiosa, té la seva part de curiositat. Bueno, escolta, va, que ens plantem a la una de la tarda amb les teves propostes, la humanitat que segueix treballant per tu.
Sí.
I amb què t'han obsequiat aquests darrers dies?
Bueno, pues mira, a mi el que més m'agrada és quan trobo notícies de Lleida, això és el que em plena i me llena d'orgullo i satisfacció. He trobat una del Segre que diu: una cuinera de Lleida denuncia que l'han suspès de sou i feina per menjar-se una pizza on treballa.
Ah.
Vale? Llavors, aquí hi ha, això tornant una mica als símils dels alumnes, aquí hi ha una diferència, no? Perquè els alumnes l'any següent, quan els diuen, però què heu fet a Socials o què heu fet a Català? No, res. No han fet res.
Sí, no han fet res.
No sé. Home, algo haureu fet durant un any. No, no han fet res. Pues, aquesta dona diu que no ha fet res. Diu, no he fet res. Diu, només vaig menjar aquesta pizza. No, però és que el director d'aquest restaurant assegura que aquesta dona porta més d'una dècada treballant a l'empresa i acumulava ja un gran nombre de faltes greus.
Ah, pensava que deies un gran nombre de pizzas consumides.
De pizzas. No, en principi de faltes greus. I llavors explica que, clar, els treballadors no es poden quedar al local una vegada acabat el seu servei. I llavors ella, és veritat que, si, segons la versió aquesta, hi estava i es dedicava a menjar-se alguna pizzeta que altra.
Clar, bueno, ja que estàs, vale? Allí, doncs, sí, algo para picar.
Ah, exacte. Llavors, clar, què passa? Que la versió, doncs, uns tenen una versió, els altres tenen una altra.
Com sempre.
Creieu-vos el que cregueu, però m'ha fet molta gràcia dir, et farem fora per menjar-te una pizza.
Saps què passa? Que la fan fora pel got ple, però la darrera gota és aquesta.
Exacte.
I aquesta té gràcia, però... Però bueno,
correcte,
que n'havia moltes abans, de gotes.
Sí, exacte, és que és molt probable que hi hagi hagut abans, però clar, no ho sabem.
Bueno.
Que, recordeu, a les vostres feines no mengeu pizzes. Tampoc.
Això ha passat a Lleida, però segurament ha passat a molts altres llocs, eh? Segur.
Sí, sí, sí. I, bueno, i com bé saps, la setmana passada van haver els concerts de la Taylor Swift i aquestes coses. No sé si sabeu qui és la Taylor Swift, que és una cantant famosa.
Sí, és aquesta noia de és canadenca, ja ho saps, eh? Però el que passa és que...
Ah, pensava... Pues mira.
No, tots cauen cap als Estats Units i tots es fan americans. Bueno, americans vull dir d'Estats Units, però és de, sí, és de Canadà. Eh? Bueno, és una noia que fa molts anys. Jo quan vaig començar a treballar a Cadena 100, al cap d'un temps ja vaig començar a presentar les seves primeres cançons. Vull dir, d'això ja fa uns quants anys, eh?
Però encara és molt jove, no, aquesta noia?
Bueno, sí, és bastant jove, sí.
Bueno, sí, quants anys que estàs...
Sí, no sé l'edat que té. Bueno, és que ara comencen... Cada vegada comencen molt d'hora, eh?
Bueno, sí.
Té 34
sí,
sí. anys. Té 34 anys.
Ah, 34? Anys. Ah, bueno, doncs pues mira, pues mira.
Clar, amb 16-17 anys ja cantava, doncs clar.
Clar, ja fa això, sí, ja fa això. Però resulta que, tornant al tema, resulta que la gent que són tan fans de la Taylor Swift que la gent han decidit que aniran amb panyals als concerts. ¿Vale?
Sí, això ho, això ho vaig llegir.
Cap cançó.
Clar, això ho vaig llegir. No, però aviam, això ho vaig llegir i et diré una cosa.
Sí.
Si tu tens entrada de pista, bueno, de la part de baix, que, no, sí, que evidentment ni és numerat ni et guarden el lloc, és a dir, el primer que entre va triant lloc. I clar, és ficar-se el més a prop possible de l'escenari. Un cop s'ha omplert tota aquesta zona, marxar d'allí... bueno, marxar d'allí és relativament fàcil. El problema és tornar, perquè clar, si tu marxes, un altre ocupa el teu lloc. A veure com després tu tornes i vas dient a la gent, escolta, parteu, no, que és que jo he anat al bany, que estava allà davant de tot, sóc la de davant de tot. És un problema.
Exacte, sí,
és un problema. Llavors, què passa? Quina és l'única raó que et pot fer sortir d'allí? Anar al bany. Anar al bany.
Claro.
Què fas? Claro. Tu fas a sobre? Doncs, bueno, no ho sé. O aguantes.
Clar, a veure... Jo, per exemple, si tot va bé, ara, el 14 de juny, vaig a veure el Bruce Springsteen a Madrid, no? I dic, home, dic que els fans del Bruce Springsteen portin panyals, me sembla misanament lògic, no? Perquè ja comença a tenir una edat, jo no m'hi vull incloure, però és així. Però que els fans de la Taylor Swift no puguin tenir una mica de continència urinària, com a mínim... Me sorprèn.
Ja. El que passa és que són gent que estan moltes hores abans, que fan molta cua... Que... És que, clar, parlem de temps molt llargs. Aquest és el problema.
Ja.
Aquest és el problema. Bueno.
Bueno.
És així.
Hagas lo que hagas, ponte pañales.
Sí, sí.
¿Vale? O sigui, no,
por si acaso.
Exacte. Vale, llavors resulta que després canviem, anem a donar un tomb ben gran al globus terraqui i ens anem a Xina perquè diu que, a falta de osos panda, este zoo de Xina decidió tirar de tinte. Diu, pintó perros para crear su propio Chow Chow panda. Vale? O sigui, me fa molta gràcia perquè realment és Made in China. Vull dir... Com el... Hi havia un meme d'aquests que deies lo que pides por AliExpress y lo que te llega, no? Pues
sí,
lo que
sí,
pides
sí,
que son gossos panda y lo que te llega que son gossos pintats de blanc i negre.
Però, a veure, és que no es comporten ni igual, ni caminen igual. I ja no et dic si comença a abordar, ja...
Clar, però me fa com molta gràcia perquè han agafat, o sigui, és que és molt bo, hauríeu de veure la foto, perquè han agafat chow-chows, aquests gossos de la llengua lila, i han agafat chow-chows i els han pintat de blanc i negre. I llavors, clar, com que els tenen de lluny, vale?
Ja.
Se pensen que donaran el pego.
És que només el moment de moure's ja està. Ja està.
Claro. Vull dir, ja està, però és com molt graciós. Llavors, clar, hi ha gent que comença a dir, això és un engany o és una jugada mestra?
Ja.
Vale? Perquè, clar, si tu saps això, tu a lo millor vols anar al zoo a veure aquests gossos pintats així.
Ja.
Llavors, clar, com a...
No ho sé.
Hi ha hagut de tot per internet i els hi han ficat pandocs.
Pandocs. Ah, mira, Panda.
Entre Panda bueno, i Bosch en anglès.
Vale, Pando. Pues ja és això, almenys ja saps el que vas a veure. Exacte. Va, que ens... que estem a la una, amb els Pandogs. Amb els Pandogs. Mira, m'ha agradat el nom, té bona iniciativa. Sí. Joel Carnicer, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
I nosaltres ens plantem a la una, sóc el Ricard Álvarez i després hi tornem al migdia de Cope Lleida, d'aquí uns minuts, amb els bocins d'història, amb el Joan Ramon González i a partir de dos quarts la radiografia, la nostra tertúlia d'esports.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Casi 300.000 alumnos en toda España inician esta semana las pruebas de la EBAU, la selectividad, que así la conocemos de toda la vida. Los primeros están siendo los de la Comunidad de Madrid y los alumnos de La Rioja. Hoy han arrancado los de Ciencias y su primer examen ha sido el de Lengua y Literatura. En Madrid les ha caído la novela posterior a 1936 y el análisis morfológico también de la palabra sufrimiento. Y a los de La Rioja, Lorca, García Márquez y un comentario sobre la forma de vestir. Ya ves que la asignatura es la misma, la rama es la misma, en este caso los de ciencias, pero los exámenes son diferentes. Mañana es el turno de los estudiantes de letras. La EBAU o la selectividad es uno de esos exámenes que se plantea como un todo o nada en la vida, aunque la realidad es que tiene más de un 90% de aprobados y cuando terminas la sensación general de que no era para tanto. El verdadero éxito de este examen no está tanto en aprobarlo, sino más bien en conseguir una nota que permita el acceso a los estudios que quieres hacer, la famosa nota de corte. En los últimos años, esa nota media ha ido creciendo de 8,75 en 2016 a un 10,34 sobre 14 en 2022. Se debe a que en estos años se ha ido aumentando el peso de la media del bachillerato en la nota final del alumno para que la prueba de selectividad sea menos determinante. Se pretende compensar más el trabajo de varios años. La EBAU supone el 40% de la nota para el acceso a la universidad y la media de bachillerato representa el 60% restante. La de este año va a ser la última prueba con el modelo clásico, porque el curso que viene se anuncian cambios y la idea es que a partir del año que viene esas pruebas se basen menos en memorizar y más en comprender. Pero hay un cambio que parte de la comunidad educativa está pidiendo y que sin embargo no termina de llegar, a pesar del debate que se genera siempre precisamente por estas fechas. Y es que en España al final hay 17 exámenes de selectividad diferentes, tantos como regiones y modelos. Sin embargo, tenemos un distrito único universitario, es decir, que los alumnos de cualquier región pueden acceder a las plazas de otra. Un alumno que se ha examinado, por ejemplo, en Asturias puede optar a una plaza en una universidad de Madrid o uno de Canarias puede terminar en Sevilla. Pero claro, si los exámenes, lo destacábamos al inicio, no son los mismos y no tienen el mismo listón ni valoran de la misma manera, pues habrá alumnos que puedan tener más posibilidades que otros de entrar en la carrera que desean. Este es un debate que siempre está ahí, sobre todo cuando terminan los exámenes y se van conociendo los resultados. Para zanjarlo se podría tirar por la calle de en medio y unificar los contenidos iguales para todos, pero en esta España de las autonomías, ¿quién le pone el cascabel al gato? Pendientes de los exámenes de la EBAU y de otros asuntos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, entramos en la última semana de campaña de cara a las europeas del 9 de junio, que no deja de ser un examen para los políticos, mientras que en México ya han elegido a la que será la próxima presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum. La delfín del actual presidente López Obrador asumirá las riendas de México, así que continúa. Miramos a la Franja de Gaza también porque al menos 20 personas han muerto las últimas horas por los bombardeos israelíes sobre el enclave palestino, bombardeos que llegan a solo unos días de que se cumplan 8 meses desde el inicio de la guerra entre los terroristas de Hamas e Israel y sin que se vislumbre cuándo podría darse una nueva tregua. Y las temperaturas, algo más suaves de este fin de semana y de este lunes, nos van a durar poco, yo voy avisando. Entre el miércoles y el viernes regresa el calor sofocante con máximas de hasta 40 grados en el centro y sur de la península, unos 10 por encima de lo normal para este arranque del mes de junio. Pero también va a durar poco este calor intenso, porque el próximo fin de semana volverá a refrescar y llegarán otra vez las tormentas. Este tiempo, Pilar, está completamente loco. Bueno, y en su mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, el Papa recuerda que cada encuentro con el migrante que llama a nuestra puerta pidiendo que lo encontremos y ayudemos es también un encuentro con Cristo. Francisco señala que al huir de abusos y discriminación encuentran en Dios un compañero de viaje y un ancla de salvación.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid prepara ya el anuncio del fichaje de Mbappé.
Después de los festejos de la 15ª Liga de Campeones, llega Kylian Mbappé. El Real Madrid va a anunciar hoy el fichaje de la estrella francesa, Arantxa Rodríguez.
En unas horas, Kylian Mbappé por fin se va a convertir en jugador del Real Madrid. El anuncio oficial se va a hacer a lo largo del día, pero la presentación tendrá que esperar a que el delantero francés acabe su participación con Francia en la Eurocopa, que este verano se va a disputar en Alemania. En función de hasta dónde llegue la selección francesa, se elegirá la fecha para que por primera vez la estrella gala se vista de blanco. El inicio del europeo, recordamos, está fijado para el 14 de junio y la final se disputará el día 14 de julio. Mbappé va a quedar vinculado hasta el 30 de junio de 2029 con el Real Madrid.
Vamos a Francia, preguntamos dónde va a recibir Kylian Mbappé la noticia de su fichaje, Dani Gil.
Mbappé se encuentra en estos momentos concentrado con la selección absoluta de Francia. Ayer no entrenó, pero está previsto que juegue el primer amistoso contra Luxemburgo este próximo miércoles previo a la Eurocopa, y lo hará sabiendo que no va a participar en los Juegos Olímpicos de este verano. Thierry Henry ha dado esta mañana la prelista para París y el seleccionador ha confesado que las personas del Real Madrid con las que habló fueron muy directas y no hubo ni negociación.
Recuerden, hoy durante el día, anuncio de fichaje de Kylian Mbappé, la presentación cuando termine su participación en la Eurocopa.
Hasta las 4 de la tarde, como siempre, mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a COPE Lleida. Ho fem ja amb 24 graus a la ciutat de Lleida. 6 minuts i mig per sobre de la una. És dilluns avui, 3 de juny del 2024. Va, busquem, a l'espera de que arribin aquesta alçada de temperatura, aquesta pujada de temperatures màximes a la meitat d'aquesta setmana, primer, escolta, quin és el temps que ens espera per avui, també de cara a demà? Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores no es descarten precipitacions fortes amb tempesta i calamar-se al Pirineu. Activat l'avís groc per acumulacions que podrien arribar fins a 20 litres per metre quadrat en una hora. A la resta, cel poc ennuvolat amb núvols d'evolució. Avui màximes de 30 graus a Lleida i a Tàrrega, 25 a la Seu d'Urgell i 22 a Viella. Demà les temperatures s'han lleuger ascens, amb màximes de 32 graus a Lleida, 31 graus a Tàrrega, 27 a la Seu d'Urgell i 24 a Viella. Demà mínimes de 16 graus a Lleida i 8 a Viella. Demà predominaran els cels poc ennuvolats i als Pirineus núvols d'evolució diurna. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. Fem una darrera ullada a l'actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Segons el Servei Català de Trànsit, a la demarcació de Lleida segueixen els tres punts d'afectació de les tallades de carretera dels pagesos d'avui. La Nacional 141, a l'alçada de Bossòst, amb calçada tallada en els dos sentits de la marxa, igual que la Nacional 145, al tram de la Seu d'Urgell, Valls de Valira, i el mateix que la Nacional 230, a Bossòst també, en els dos sentits de la marxa. Els transportistes afirmen que els talls de carreteres convocats pels pagesos causen un greuge evident al sector i reclamen a l'administració solucions per garantir el pas dels vehicles. En un comunicat, la Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya i la coordinadora d'organitzacions de transportistes subratllen que les protestes dels agricultors per pressionar les autoritats de la Unió Europea de cara a les eleccions de diumenge les acaben pagant els transportistes. Assenyalen que tothom té dret a manifestar-se i expressar les seves queixes quan ho considera oportú, però lamenten que les conseqüències dels bloquejos de la pagesia afecti al seu sector que no pot treballar amb normalitat. I també t'explico que a la ciutat de Lleida i amb tema de seguretat, el centre operatiu de la Guàrdia Urbana a la Mariola ha entrat en funcionament aquest matí. Estarà obert unes hores pel matí i per la tarda en un despatx del centre cívic del barri i els veïns s'hi poden dirigir per presentar denúncies o sol·licitar informació a dos agents de proximitat. A partir de les 7 de la tarda, la unitat polivalent del cos policial patrullarà pel barri per controlar així les hores que solen ser més conflictives. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha assegurat que tots els ulls estan posats en aquest barri perquè mereix tenir tranquil·litat, convivència i confort. Aquest és l'objectiu d'aquestes accions intensives. Ha assegurat que també s'acompanyen d'altres iniciatives que no són de caire només policial. El barri de la Mariola i d'altres, perquè darrerament a Lleida doncs, el tema de la seguretat comença a ser complicat. Per tant, hi ha més punts en els que s'ha de treballar aquest barri, evidentment. És la 1:10, fem una pausa i de seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González. Amb ell parlem dels bocins d'història.
Des de Maquinària Agrícola Ferro sabem que la terra no espera i que el treball al camp requereix de les millors eines per ser eficaços, productius i respectuosos amb el medi ambient. Us oferim el més ampli parc de lloguer de maquinària agrícola, trituradores de pedra i forestals, picadores de marges i rostolls, sembradores de cobertes vegetals, grades ràpides, fresadores i més. Truca a Maquinària Agrícola Ferro, 654 51 71 98. No compreu avui el que no us servirà demà. Lloga.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cansat de desxifrar cada mes la factura de la llum? Som allò que necessites. Fenia Energia, una companyia formada per més de 170 empreses instal·ladores de Catalunya que ofereixen un servei proper i de confiança perquè tinguis la millor tarifa en electricitat i gas.
I si ets un petit productor, et representem al mercat oferint-te les millors condicions, mirant pel teu estalvi i seguretat.
Fenia Energia, l'energia que impulsa el teu entorn. Veureu l'energia d'una altra manera.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cope Lleida. Doncs sap que ens acostarem, ja ho saps, com cada dilluns a 2:15, ho farem amb els bocins d'història i ho farem amb el president de l'Associació Amics de la Seu Vella, el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs bon dia, doncs aquí estrenarem juny, no? Ja comencem sí, el mes sí, de juny. El mes...
mes de juny ja saps què vol dir, és sinònim sí. De que s'acaben els cursos,
correcte.
De que arriben les vacances sí. I Sant Joan.
Sant Joan i, jo... la, i la declaració d'Hisenda, que jo sempre la deixo, bueno, per, sí, jo sempre la deixo per juny, la deixo per l'última hora. També per a mi és el Sant Joan, mira que és el sant, sempre l'hora de la declaració que s'acaba el termini, per això, però és la part negativa, no? Per descomptat.
Bueno, escolta, has vingut avui amb un convidat, eh?
Sí, un convidat, amic i company d'una guerra d'aquestes que fem los intel·lectuals quan ens dediquem a escriure sobre temes d'investigació, i és un treball que vam presentar a l'última trobada que va fer el Centre d'Estudis Comarcals del Segrià, que cada any fa una trobada per divulgar aspectes del Segrià. L'any passat es va fer a Torrebesses, i allí amb el company Felip Gallard es va ocórrer d'investigar i presentar un article sobre els docs de Lleida. Uh-huh. I com ara, fa escassament una setmana que han començat les obres per convertir-lo en estació d'autobusos...
Almenys han posat el cartell.
Han posat el cartell,
anul·lat la zona d'aparcament i, bueno, sí, sembla que comencen a fer alguna cosa.
De fet, la zona d'aparcament està il·luminada. Ara es conserva més bé aquesta façana perquè han eliminat els cartells publicitaris que hi havia. Inclús la secció d'arqueologia de la Paeria ha començat a fer sondejos arqueològics, que sembla que estan sortint coses. Per tant, això ho deixem així caure. I en aquest article, que era per conèixer una mica més aquest edifici poc conegut, que sortirà publicat en la revista Xicar d'aquest any, és a dir, cap al mes de novembre quan sortirà publicada, el Felip, que és una persona d'aquestes constants de buscar en els arxius, en els diaris i demés, doncs ha trobat un munt d'informació sobre per què i com es van fer aquest edifici. Jo em dedico més a la pedra i els dedico més a aquesta informació.
Felip Gallard, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
I tant.
Clar, el que tu has fet, el que tu vas pensar, és el que ara, quan t'ho expliquen, ho trobes evident, però que durant molts anys ningú s'ha fet aquesta pregunta. És a dir, sempre hem parlat dels docs, de si era singular o no ho era, però ningú s'havia preguntat com apareix aquesta edificació i què representava i qui hi havia darrere, no?
Sí, realment la invisibilitat de l'edifici és el que l'ha salvat.
Sí.
Perquè Lleida, desgraciadament, quan un edifici es posa en valor, no l'acostumem a respectar massa.
Sí, sí, sí.
Quan hi ha algun problema amb l'edifici perquè s'hi ha de fer una carretera o una altra obra, aquell edifici acostuma a desaparèixer malgrat el valor que tingui, doncs. I aquest edifici, doncs, nosaltres li hem donat un relat, perquè si un edifici no té relat no és res, són quatre pedres, no? I darrere d'aquest edifici hi ha un gran relat que expliqui bastant la història del segle XIX de Lleida.
Això sortirà, ja hem dit, cap a final d'any, i allà trobareu tota la informació i tota la feina que heu estat fent d'investigació, però anem a ubicar-ho.
Exactament.
És a dir, aquest edifici, quan es construeix...
Potser primer situem-lo, perquè molta gent encara potser...
Està tocant a l'estació de tren, i jo crec que això ha portat a confusió a pensar-se sempre que això era uns magatzems que donaven servei a l'estació.
Bueno, de fet van néixer per això és cert, però uns magatzems privats. Està al principi de Príncep de Viana, el que passa és que pel carrer Príncep de Viana es veia una tercera part de tot l'edifici, perquè després estaven uns blocs que es van fer fa uns...
De pisos, sí, al davant.
Que això talla en bona part, i després està tota l'estructura de la façana de la Meta, de la farinera de la Meta, que també tapa aquests docs. Si es vol veure bé l'edifici, és pujar a dalt de la passarel·la que va cap a Pardinyes, o l'andana de l'AVE, de l'alta velocitat, allí sí que la tenim pràcticament fins al túnel, fins a l'estació, es veu tota la llargada d'aquest edifici en la seva pròpia estructura. Que l'edifici va néixer, com has dit molt bé...
Que l'edifici, perdó, la part del darrere és que està... On toca l'andana. O sigui,
sí, està l'andana. Per veure'l, o l'has de veure des de la passarel·la, o has de comprar-te un bitllet d'alta velocitat i ficar-te a l'andana, perquè nosaltres, inclús per fer les fotos, o t'havies d'anar als altres que són de...
No us lluny. Van deixar passar?
No. Van dir, bueno, suposo que si haguéssim insistit més ens haurien deixat passar. Però jo vaig intentar i van dir, no, si no viatge no pot passar l'andana aquesta.
Vaja, home.
Llavors, però bueno, des de les altres andanes, que són més fàcils, també lo fas i ja està. Però bueno, per veure'l i demés, ja estaria. És un edifici discretet, perquè no té més de 6 metres d'alçada, que ha quedat una mica oblidat, i potser des del punt de vista arquitectònic abans d'explicar més els detalls de la seva història, el que caracteritza, i sobretot es veu molt bé des de la passarel·la del pont de Pardinyes, és la coberta. És una coberta que es veu abunyegada perquè són les estructures d'aquestes voltes catalanes. Hi ha un total de 44 voltes, 4 més que són d'una altra estructura, en total 48, que donen servei a tot aquest edifici que té 120 metres de llarg per 40 d'ample i que va servir per tenir un magatzem de grans per la ciutat de Lleida i que estaven a prop del ferrocarril perquè servissin per poder portar-los del camp aquí, i d'aquí s'esperava una mica que estigués en condicions de fer una bona venda, se carregaven als trens i d'ahir se repartia per els mercats que hi havia. És una mica, sempre ho dic, salvant les distàncies, el que fan ara les cambres de fruita. Els pagesos lo recullen, la tenen les cambres de fruita quan estan en condicions de vendre's més al mercat. Per tant, els dos van néixer amb aquesta intencionalitat. I va néixer al costat, no de l'estació, perquè llavors l'estació no hi era, perquè ara explicava el Felip quan és la data, és quan l'estació del ferrocarril estava a l'altre costat de les vies. Per tant, eren uns magatzems de l'estació del ferrocarril privats i que estaven a la direcció contrària perquè eren de càrrega. I potser ara ja és molt bo el moment d'explicar qui i per què es va fer.
Sí, en principi el que nosaltres, crec jo que la gran aportació que fem en el treball és que hem ubicat en hem fet la cronologia d'aquest edifici. Aquest edifici es creia que era de ben entrat al segle XX, 1915, 1920, 1925. I nosaltres l'hem situat exactament perquè es va construir entre 1882 i 1885.
Caram.
Per tant, estaríem parlant
bastant abans,
de l'època modernista, quan comença el modernisme, i això ja, doncs, ja ens li dona també un valor afegit, no? I també que aquest edifici no té res a veure amb l'estació de trens. Ens pensàvem que era un edifici més de tot el conjunt ferroviari, i no. Era un edifici privat que el va construir el Banc Mercantil de Lleida, que molt poca gent sap que a Lleida hi ha una història molt interessant dels bancs. No, dels bancs. Va haver dos bancs en aquesta època, que un era el Banc de Lleida i l'altre el Banc Mercantil de Lleida. El Banc de Lleida va fer el Mercat de Sant Lluís com una gran obra, i el Banc Mercantil de Lleida va fer els docs. Els dos bancs naixen també l'any 1881.
I naixen amb 4 dies de diferència. Sí, el Banc de Lleida neix el 7 de desembre i 4 dies després, l'11 de desembre, el Banc Mercantil, que inclús el Banc Mercantil tenia vocació de dir-se Banc de Lleida, però quan arriba a inscriure's li ha aixafat la gaita perquè s'ha inscrit l'altre. I per això fica la paraula mercantil.
Estic mirant ara mentre us escolto la imatge de satèl·lit de la ciutat.
Correcte.
I és veritat que mai m'havia... Ara, escoltant-te, quan parlaves de les dimensions, és veritat que al final només veiem el trosset aquest de façana on hi havia el pàrquing aquest.
Correcte.
I l'altre costat, sí, que està tocant a l'estació.
Correcte.
Però mirant la foto aèria, és molt, molt extens.
Correcte.
És molt més extens.
No, són 120 metres.
Llàstima d'aquest edifici que van donar permís per construir aquí al costat del pàrquing,
sí,
que queda exactament...
Sí, tapat. Sí.
És que, clar, no hi ha manera de moure-ho ara, això.
No s'entén, sí, perquè la farinera tenia un sentit en el seu
moment. La farinera, per cert, està connectada.
Està connectada. L'última part dels docs va afectar, i, bueno, ara ho explicarem quan acaben els docs i l'explicació. Però, bueno, la farinera...
És que aquest edifici ha quedat exactament al mig.
No. És un nyap. Aquest edifici és
relativament modern. Vull dir, no deu tenir més de 20 o 25 anys, jo crec.
Correcte. Inclús si te fixes, que estàs en la foto d'aquesta aèria, si la gent lo vol mirar, l'edifici té vocació de ser rectangular, però per la zona que dona a l'est, el que està tocant a l'estació actual del ferrocarril, es veu que està xaflanat una mica.
Sí.
Aquí era precisament, perquè en els plans antics que va trobar el Felip precisament de poc després d'haver-se inaugurat, es veu que és per on arribava la línia pròpia de ferrocarril per poder carregar i descarregar el producte.
Hi ha una rampa i tot allí,
coïste, sí. Sí, aquest ajustament. Sí,
molt bé. Ja l'hem situat, 1882,
85, es va fer en poc temps, en 3 anys.
Clar, el per què es va fer...
Ho ha explicat el Joan Ramon, sí. És a dir, el banc va oferir aquest servei d'emmagatzemar el gra, els productes dels pagesos, per poder-los vendre quan el mercat tingués el preu més favorable.
Però va arribar a funcionar
Sí, i tant. Va tindre uns 18 anys de vida. Amb moltes vicissituds,
I a partir de llavors?
A partir del que el construeixen.
No, a partir de després dels 18-20 anys que es va anar, entra en una època de tancament... O sigui, de no ús, per entendre'ns?
De fet, ha funcionat sempre aquest edifici, sí. Ha funcionat fins ara, i si encara avui hi ha un cartell que hi diu Cementos Pirineo, hi havia un cartell que hi posava pàrquing, que són els dos usos últims que ha tingut i durant més anys, l'últim tram de vida d'aquest edifici. Ha funcionat sempre.
Aquí potser, de totes maneres, ha funcionat com a l'objectiu original aquests 20 anys, no. Que va ser la sort per a aquest banc, perquè això potser val la pena que ho expliquis més, Felip, però els bancs aquests apareixen dintre d'un fenomen
global.
De banquització, que apareixen bancs a tot Catalunya, però que tampoc tenen una crisi important.
Sí.
I aquesta, el Banc Mercantil aguanta aquesta crisi gràcies a aquest edifici. Explica'l tu, que ho saps més bé.
Bé, això naix dins del el que se'n diu en història la febre d'or. Mm. El Narcís Oller va fer una novel·la molt maca, que la titula La febre d'or. I aquest títol de la novel·la ha donat nom a aquesta bombolla que va haver econòmica entre 1876 i 1882, que és quan hi ha un flux de capital bestial, perquè primer cauen les muralles a la majoria de ciutats, cauen a Barcelona, a totes les ciutats, cauen les muralles i s'eixamplen les ciutats. I això, clar, dona possibilitats d'enriquiment, d'especulació, de construcció. Hi ha la filoxera, a partir de l'any 1876, quan a França hi ha la filoxera, i aquí, a la pagesia, es posa a produir vi. I el venen a uns preus molt competitius cap a França. I després tot el negoci del ferrocarril i el canal d'Urgell. La burgesia de Barcelona s'enriqueix de forma extraordinària. I això dura fins l'any 1881. L'any 1881 se funden 24 bancs a Catalunya. 24 bancs. Et llegeixo el flux de diners que hi havia, perquè és una cosa bestial. A Barcelona, per exemple, diu: Barcelona va esdevenir un centre de primer ordre dins del moviment comercial i mercantil europeu. Tant era així que l'any 1881, a Barcelona, es fundaven o establien sucursals en aquesta ciutat fins a 40 bancs i societats de crèdit. 4 companyies marítimes, 9 companyies diverses i 7 societats de ferrocarril. Les xifres eren astronòmiques. El capital nominal que representaven eren d'1.557.625.000 pessetes. I circulava un capital de 220.265.500 pessetes.
Caram.
Això era bestial.
No és que estem parlant del segle XIX, eh?
No, no. A veure, el segle XIX és el segle de l'empenta, de la il·lustració,
però,
del romanticisme.
Però que estem parlant de quantitats més propis del segle XX,
exacte,
que del XIX.
Són xifres descomunals. I a l'any 1882 hi ha una crisi de borsa bestial, que a França peta la Unió General de Bancs, que era un banc de Lió molt fort, i a pànic. I tots aquests bancs, la majoria peten. I peta 18. Entre ells el Banc de Lleida. Un dels bancs, que era el rival del Banc Mercantil. El Banc Mercantil de Lleida no peta perquè era més petit. I això està en la base de per què a Catalunya no hi ha bancs. Hi ha caixes d'estalvi, hi havia, però bancs pràcticament... I és d'aquesta època. O sigui, l'explicació i de per què també a Lleida no hi ha cap banc. O sigui, moren aquí. Un mor el 1883, al Banc de Lleida, i el Banc Mercantil mor a finals del segle XIX.
Sí, en aquesta època recordem que la caixa, el Montepío, el Monte de Piedra de Lleida, ja estava creat, i aquest aguanta també la crisi a ser caixa, no? Però el que diu el Banc Mercantil de Lleida aguanta perquè té menys capital, però sobretot perquè ha fet aquesta actuació dels tocs. Això lo salve, perquè té un patrimoni invertit i li dona una solvència que li permet aguantar la crisi i quasi ve 10 anys més.
I després perquè no, entre els estatuts, no jugava en borsa.
Correcte.
El Banc Mercantil no jugava, era un banc conservador, molt en l'espit de Lleida, perquè el Banc Mercantil de Lleida sí que era amb inversors lleidatans. El Banc de Lleida no, era barceloní.
Vale. És curiós que el de Lleida sigui Barcelona i el Mercantil sigui de Lleida.
O sigui, la burgesia de Barcelona veu la possibilitat de desembarcar a Lleida, llavors funda aquest banc de Lleida, que hi ha algun accionista de Lleida, però pocs, i després la burgesia de Lleida funda el Banc Mercantil de Lleida.
Però vull dir, d'això no queda rastre d'aquests dos?
Res.
O sigui, podem dir que els docs és el que queda... Del banc físicament mercantil. Del Banc Mercantil.
Sí,
i el mercat de Sant Lluís seria, però era un edifici de l'Ajuntament, El Banc de Lleida el fa per l'Ajuntament. Però el banc de el Sant Lluís, el mercat de Sant Lluís, que va morir amb el bombardeig de Lleida, era el que representava el Banc de Lleida.
Uh-huh. La seu del Banc Mercantil estava als porxos de dalt, però quan entra la crisi comencen a retallar i se van als docs, és a dir, que els docs serveixen també d'acollida. I els docs, com preguntaves abans, quan el banc ja falla, entre altres coses, arriba un moment que l'han de ficar a subhasta per recuperar els diners. I a principis de segle se subhasta en tres lots. Un lot d'unes terres que tenien, que era la zona de lo que és actualment el Pla de l'Estació, tocant a Roger de Llúria, i els altres dos, l'edifici, lo veuen tan gran que lo divideixen en dos parts. Uh-huh. Dos terceres parts seria la que està més cap a l'oest, cap a Comtes d'Urgell, per entendre'ns, que lo acabarà comprant una empresa que al final és la que farà la Meta, és a dir, per això aquesta part d'allí és la que fa la Meta i fa aquesta estructura magnífica i modernista, molt més xula inclús que els propis docs.
Però que està a tocar.
Està adossada.
Sí, sí, està adossada.
El magatzem de la Meta són els docs.
Val.
I afecta, els sitges que fan la Meta, afecta a les últimes voltes dels docs. I l'altra part, la tercera part, la que està més a prop de l'estació actual del ferrocarril, que és la que comptava el Felip, és on va estar la seu de Cementos Pirineu i que fins ara que se va tancar era un parc privat, doncs té una altra empresa que són diversos titulars que han hagut allí, que si vols.
Que és el que ha costat bueno, és el que ha costat perquè faltava aquest canvi de nom perquè es poguessin engegar les obres.
Exacte, correcte. Però això ve ja de principis del segle passat i ja està.
Això que diu el Joan Ramon passa de fet el 19 de maig de 1899, que liquiden, el banc liquida, fa liquidació, i arrenda aquests tres lots. Clar, que havia passat? Hi ha una crisi política i financera, Espanya és continu, hi ha la pèrdua de les colònies, estem a Cuba, Filipines i Puerto Rico, i la crisi de la filoxera arriba aquí. Llavors això, clar, no ho pot suportar el mateix banc, i ha de liquidar, ja està, en decadència, i llavors també Lleida tampoc tenia base econòmica, doncs, per suportar això. Llavors, a part, la renden, després el subhasten i en compra una bona part una societat que es deia Francesc Gené i Rovira, que també era un agent bancari. Aquesta societat també peta, també liquiden. Llavors, l'edifici passa a mans d'un tal Josep Corrià Figuerola, que era un fabricant i exportador d'oli. Aquest també se'n desprèn perquè també... Llavors ve la història que és paral·lela amb la farinera. Llavors, a partir del 1939 s'hi estableix l'empresa Munts, que és d'una empresa molt important de magatzematge i distribució d'adobs, cereals, llavors i fruits secs. Aquesta empresa fa ampliació de negoci i també distribueix des d'allí els Cementos Pirineu, que és aquest cartell que hi ha fora. I llavors el darrer propietari era la família Figuerola Massana, que és això que dèiem de Vallcompanys, que si Vallcompanys ho compra en aquesta família, que és la que explotava el pàrquing, a canvi, bueno, tot el temeu. Això és una mica, amb síntesi, la història, fins i tot va ser caserna militar, també, en algun moment.
Un moment concret i curt. De totes maneres, és curiós que tant aquest magatzem com el de Sant Lluís estan relacionats amb els autobusos de Lleida, perquè el primer estació d'autobusos de Lleida és on estava la subdelegació del govern, per situar-nos, al carrer Riquer. Però després de la guerra, quan s'ha desaparegut el mercat de Sant Lluís, allí es fa l'estació d'autobusos que hem tingut fins ara i que ara és el baixador d'autobusos.
Sí.
Els docs ara saben que el seu futur destí serà l'estació d'autobusos de Lleida.
Curiós.
Que no deixa de ser un emplaçament bo estratègicament perquè està al costat de l'actual estació del ferrocarril, que és quasi bé 40 anys després als docs, no perdem de vista el tema, i que ha estat una mica polèmica, i des de les associacions culturals a vegades hem estat una mica delerosos de que aquest edifici no sigui adequat per tenir els autobusos. El projecte que s'ha presentat des del Servei Territorial de la Generalitat intenta ser el màxim respectuós amb l'edifici, perquè interiorment quan se pot entrar, aquestes voltes que es veuen des de dalt, doncs clar, des de dintre encara fan més patxoca, perquè es veu el que és la típica volta catalana, és una volta que s'apoya en quatre punts, que es diu volta bufada, volta de mocador, volta de quatre punts, que en aquests dos punts on s'uneixen les quatre voltes, hi ha els baixants de desguàs de l'aigua, que per dintre són unes columnes amb una mena de capitell, tots fets de ferro, i tots sostingut amb unes vigues, també de gelosia, que donen una imatge, salvant les distàncies, com si fos una mezquita de Còrdoba, per entendre'ns, plena de columnes, però en plan industrial.
Però i això ho podran salvar? És, és compatible amb, el, amb les alçades dels autocars?
Aquest era el repte, i ens han promès el projecte de que, en excepció de l'entrada, perquè l'entrada i la sortida dels autobusos irà per aquesta zona de la zona blava, que és la sí. que està en obres, ahir es farà una construcció nova i serà un edifici nou per entrar i sortir. Per la part que dona l'estació, que és on estava l'entrada al pàrquing, que era aquesta lateral que dona la passarel·la, allí està l'entrada peatonal, que era un gran vidre que es veurà tota la plataforma. I han dit que està calculat i que per l'alçada els autobusos podran passar. L'únic que, perquè girin els més llargs, sí que se suprimiran un parell de pilars d'aquestos, un parell, podríem dir, o tres, però en resta han insistit que, tot i que a més inclús l'edifici serà més gran, el de l'estació d'autobusos. Per tant, hem d'esperar que finalment el projecte sigui l'adequat.
Dos coses.
Sí.
L'edifici està ja cronològicament ubicat, 1882-1885, però no en sabem l'autor.
Ah,
important, això. No en sabem, no hem trobat, no hem trobat quin arquitecte o quin enginyer el va construir. Ho hem mirat, no tenim el projecte, no tenim el, ni el permís d'obres de l'Ajuntament.
Però sospitem, almenys, el que va dirigir l'obra va ser l'Agapito Lamarca, un arquitecte important, que va arquitecte municipal, que va fer l'actuació de la paeria, la maternitat, l'actual biblioteca pública, va estar vinculat, evidentment, a la reforma que va fer a Balmanya, perquè era el sogre de Francesc Macià, i és el que va dirigir l'obra. Inclús tenim que protestar perquè hi ha un problema amb la fusta que utilitza per les bastides. Per tant, com a mínim, el fet de que sigui el director de l'obra dels docs, és possible que, si no és l'autor material del disseny, com a mínim, a l'hora de construir-lo, influencies una mica. I part d'aquest disseny modernista fa que sigui probablement una de les primeres obres que fa l'Agapito en aquest estil, perquè l'altre sempre és més de servei municipal i és una obra de tipus industrial molt interessant, i que aquests elements modernistes són discrets però són interessants. Aquestes totxanes que marquen el que són les finestres o les portes, una cornisa també de totxo, la paret de maçoneria, en fi. És un edifici que veritablement no l'havien fet cas quasi bé ningú, tot sigui dit, tothom parlaven dels docs, i veritablement és una petita joia industrial, una gran joia industrial, com a més diuen la gent del segle XIX, quan l'acaben de fer, estan tan orgullosos de lo que han fet com nosaltres de la Seu Vella ara, o quan van fer la catedral al segle XV, parlen del gran edifici que ha estat capaç de fer Lleida.
Doncs a veure si ara amb aquesta actuació nova l'acabem de fer icònic, per entendre's.
I era d'avantguarda, o sigui, fan amb els materials d'última hora, pròxima hora del moment.
Molt bé, doncs, sabem més coses dels docs. Mira, hem hagut de traslladar l'estació d'autobusos cap allí per acabar de conèixer l'edifici. Escolta, almenys l'edifici sembla que es preservarà bastant. Per tant, això ja és important també, perquè si no...
No, que
aquests edificis acaben quedant en l'oblit, acaben patint desperfectes, i a partir d'allí, a l'ensorrament, hi ha un pas, que ja n'hem vist d'altres exemples, que és una pena.
No, això quan reclamaves a vegades a les associacions, a l'Ajuntament, que fessin un tipus d'equipament cultural... Clar, és el de sempre. Tants equipaments culturals que no arribem. Han de fer una cosa més pràctica i més pragmàtica, i al final és el de sempre. Si vols que se salvin els docs, potser hem de sacrificar una mica i fer això altre.
I després que també explique l'estació de ferrocarrils, els docs i la farinera, tot és un patrimoni industrial de primer ordre, que explique bona part de la nostra història.
Per això, espero que el projecte el dignifiqui al màxim, que no ens quedem amb allò de no, per Lleida ja n'hi ha prou tal qual quedi, no, fem-ho bé.
Només sobre el paper sembla que va cosa important i està bé estratègicament.
Tenim temps per anar-ho mirant, perquè tampoc serà tan ràpid com sembla.
No, un parell d'anys, ben bons. Ara han començat les obres i per això hem cregut que valia la pena fer aquesta reflexió, perquè la gent quan passi per allí i que ha perdut l'aparcament, aquest que a vegades algú se queixaran, però com a mínim sàpiguen, és per una bona causa.
A la revista Gicar, que ja ens ho recordaran, de cara a final d'any sortirà tota aquesta investigació, que avui hem tingut la sort de que estigués amb nosaltres el Felip Gallar, que és escriptor i a més és la persona que ha estat investigant, buscant arxius, documents i han estat donant-li forma a tot aquest estudi, que com et dic, a final d'any ho trobareu dins de la revista Gicar. Felip Gallar, escolta, enhorabona i gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
I
fins a la propera.
Sí, Joan Ramon, la setmana que ve parlarem d'un aniversari global.
Sí, una cosa, lo deixem així o donem una pista ja? Aquesta setmana, el dia 6 de juny, passa un fet molt important per la història mundial, la història d'Europa. Anem 80 anys enrere, no dic
80 anys, vinga, va.
A veure, lo deixem perquè la gent averigui.
Gràcies, Joan Ramon. Fem una pausa ràpida i ja obrim la radiografia.
¿Lo recuerdas?
¡Campeones de Europa!
Cuando ganamos la Eurocopa Italia en 2012, ¿no?
Quedan 11 días para volver a vivir la emoción de una Eurocopa en COPE. Con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el mejor equipo de la radio deportiva. La Eurocopa 2024 en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte. Los números uno de la emoción.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
¡Frena, que me toca! Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vuelven los clásicos de la mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, El tren con Bart Lancaster. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, directes cap a les dues de la tarda, obrim la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, com sempre ben acompanyats. Xavi Pérez des dels estudis, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
I enhorabona.
Moltes gràcies.
Cap d'esports del diari La Mañana, Albert Square, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
I Sergi Tor, què tal, bon dia?
Molt bon dia, seria molt fàcil el titular per diumenge a la nit, de Madrid al Filo. De... molt fàcil, eh? Albert, aquest és molt fàcil, no, per diumenge?
Per diumenge vinent, eh?
Home, jo te'l compro, jo te'l
compro. Home, clar que sí, no? Però és fàcil, no cal pensar gaire.
Bueno, escolta, que hi ha poques...
Bueno, és una cançó mítica, eh? I un
sí,
llibre.
Sí.
Ara dic per què d'on ve aquesta frase, també.
Hi ha poques competicions encara on s'estigui jugant alguna cosa. Sí que, sobretot d'hoquei, hem tingut resultats aquest cap de setmana. El Vilassana va perdre el seu partit i té l'eliminatòria empatada a un. El Lleida Llista va perdre també el seu partit i amb això diu adeu a Europa per la temporada vinent. Que he vist el vist aquest any, Xavi, potser no és una mala notícia del tot, eh?
No, esportivament és dolenta, però vale, ja està bé. O sea, corramos un tupido velo, sí. Com se diu vulgarment, no?
Crec que Xavi Pérez no va anar al partit.
No, tenia una altra cosa.
Sí, tenia la coincidència amb la sí, Champions. De qualsevol sí. manera, perdona, m'han dit de que hi ha la possibilitat de qualsevol renúncia, no parlo de la Hockey Lliga, i poder igual accedir a la fase de grups, eh? És a dir, que no està del tot descartat
bueno.
L'entrada a Europa la pròxima temporada, perquè pot haver renunciat a la fase de grups
sí,
que hi ha d'un equip italià, francès, aleshores el Lleida i Salvador podria entrar.
Però veus com hi ha una cosa que és el factor casa, tampoc no...
No.
Una 4, eh? Ens van clavar.
No, ho dius pel bàsquet, eh?
No,
i a l'hoquei... No, però 9-1, 5-0 i 1-4 són els partits davant d'Alcaldes.
Per això ho dic, que no...
No, dic això perquè, bueno, i també l'hoquei femení del Picat, que està a no res de pujar, no?
A un pas, també.
O sigui que, déu-n'hi-do.
Amb qui juga Albert Square, el Picat, ara? Si l'Albert l'ha perdut.
No, no, dic que el Picat femení, Albert, contra qui li toca jugar per pujar?
Ostres, doncs no ho sé, ara mateix m'agafes.
Vale, perdó, vale. No, perquè s'ha eliminat el Girona.
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
I aleshores ja té un mèrit d'estar un pas.
Que quedi un partit.
Bueno, i després, per fi, Albert, vam conèixer...
El Vigues i Riells. Contra el Vigues i Riells. Vale. Un dels històrics, també, de l'hoquei patí, sí. Estatal.
I en bàsquet, Albert deia que per fi vam conèixer la designació de la seu de la Final Four de bàsquet, que al final va ser Madrid, el Madrid Arena, amb capacitat de per més de 10.000 espectadors, em sembla, 10 o entre 10 i 12, o 15, sí. 15.000 espectadors.
12.000.
Ah, 12.000.
Ah. Oficialment 12.000.
Ah, però tot se puja, tot se puja.
No, anava a dir que jo veig entre 10 i 12.
Les entrades són cares, eh?
Entre 10 i 12.
No són barates, eh?
Albert Escuer, ara sí, eh? No es pot fallar de cap de les maneres la Final Four, tal com està pensada avui en dia, no et permet ni despistar-te quasi bé ni un quart, eh?
Ojalá nos toque jugar contra Estudiantes, no, perquè guanyem.
Bueno.
Quin fiasco d'equip, mare meva.
Mare, no, però meva. Va passar.
No, jo crec que evidentment, doncs, bueno, no pots fallar. Tu jugues tot a 40 minuts, no? I potser, i més tenint en compte doncs, tot el salabastall que hi ha hagut amb el tema de l'elecció de la seu, que tothom sabia o tenia meridianament clar on se faria, però clar, fins que no s'acabessin les eliminatòries no es podien fer, bueno, doncs igual faria bé la FEP en recuperar el format antic de play-off fins al final. Perquè al final, una Final Four, vale, a l'Eurolliga té sentit, perquè sempre hi ha un equip grec o un equip turc que te desplaça 10.000 tios, a l'handbol també, perquè sempre se fa al mateix lloc i hi ha una cultura i una tradició, però una Final Four de l'Eporo, tu imagina't que Estudiantes casque a la semifinal, que pot passar, pot perdre contra Tizona. Doncs demà a la final, igual al Madrid Arena hi ha 2.000 persones.
Clar.
Aleshores jo crec que s'hauria de fer un replantejament a la Federació Espanyola. Evidentment, per ells és un negoci. A Estudiantes i a la Federació se li ha anat molt la mà amb els preus. Si la més cara de Girona fa 2 anys és la més barata d'aquest any a Madrid.
Ostres.
O sigui, entre 45 i 40 euros. Que dius, bueno, a veure, ens hem tornat una miqueta de bojos, eh? I tot i així, el Força Lleida ha omplert 2 autocars i mig i ha despatxat més de 650 sí. Per reserves.
Sí, 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 sí.
Però esportivament sí que és cert que ara tu jugues a tot o res, amb tot el que això implica. Aleshores, però bueno, per tu i per la resta, no?
Sí, sí, no, per tots. Doncs, Albert, haver fet net a la primera, als play-offs, havent tingut una setmana extra de descans respecte a la resta d'equips, no contra el nostre rival, que també va fer 3-0 a la seva eliminatòria, però això significa arribar amb tots els jugadors, si no són de lesió de llarga durada, amb tots els jugadors disponibles i preparats per jugar.
Sí. Però 2 setmanes haurem de veure com entonem a aquesta aturada i tornar a començar, eh? Perquè recordem que Força Lleida acaba els play-offs amb 12 victòries consecutives, les 9 últimes de la fase regular i les 3 contra l'Alacant, o sigui, en un moment de forma 2. Aleshores, parar 2 setmanes, bueno, haurem de veure com ens refem a això, però bueno, el 3-0 contra l'Alacant el que demostra és que, evidentment, l'equip va ser molt superior i ara haurem de veure. També és cert que Sant Pau Burgos està en el mateix escenari. També sí. Ha aturat, també ha parat aquests 15 dies, perquè també va guanyar per 3-0.
Sí, sí. El factor camp, tu el consideres, independentment del negoci, parlo de ja esportivament, li va millor al Força Lleida no jugar a casa?
No. De cap de les maneres. Va. De cap de les maneres. Vull dir, la frase feta aquesta del jugador número 6... és mentida. El Barres Nord és el jugador 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 i fins a 5.000. I, evidentment, i més en aquest format de jugar-t'ho tot a un partit, a casa sempre, a casa sempre.
Val.
També és cert que, bueno, Madrid és, com a mínim a la semifinal, territori neutral, no? Per bé que el que veig a xarxes i, bueno, gent que conec de l'Alep, doncs segurament, d'entrada, els del Tizona dissabte aniran amb nosaltres. I els d'Estudiantes ja veurem.
No pujarà cap dels 2 Burgos. Ja veuràs.
Bueno, a mi no m'agrada l'Alteria, bueno, Estudiantes.
Pot ser, pot ser.
Tu vas veure l'Estudiantes Betis, Albert? Vas veure l'Estudiantes Betis, l'últim partit?
Sí, sí, no, a veure.
A mi no em va agradar.
Estudiantes té un inici de temporada espectacular perquè té un plantillón, però a partir d'aquí comencen a passar coses, se lesiona Johnny D, se lesiona Francis Alonso, hi ha el problema amb Michael Carrera, bueno, és cert que s'han reforçat, però no ha tornat a agafar el punt, i l'eliminatòria contra el Betis, bueno, la passa perquè en el primer partit, ja que és el clau d'aquestes eliminatòries, sota el meu punt de vista, hi ha una actuació arbitral més que discutible, i en l'últim, doncs, bueno, Betis no té el dia, i ja està, però evidentment les sensacions no són bones, jo per mi...
Però si li planta cara fins al final, el Betis li planta cara fins al final, Vull dir, aquests jugadors del Betis, quan van començar que ja els donàvem com perdedors i que baixarien de categoria, si hagués tingut aquesta plantilla des del començament, cuidadito, amb aquest equip.
Bé, jo crec que ja ens han de centrar.
No té mal jugadors el Betis, però jo crec que el favorit número 1 per l'ascens és Sant Pablo Burgos, el segon és Força Lleida, el tercer és Tizona i el quart és Estudiantes, tenint en compte el nivell de joc amb el qual arriben aquests equips a la Final Four. Després, insisteixo, això és un partit, Sí. Un partit Estudiantes, Francis Alonso té el dia tonto, te fot 35 punts, com va fer el segon del playoff contra el Betis, i s'ha acabat el bròquil.
Per això,
bueno, veurem.
Jo crec que ara ens han de centrar, des del punt de vista esportiu, al Sant Pablo Lleida, perquè és el que tenim, l'únic que hi ha, que és a 8:45, per cert, 8:45, i la meva pregunta a l'Albert és...
No,
dissabte.
Dissabte?
Dissabte a 5:45 la primera Estudiantes Tizona i a 8:45 Sant Pablo Lleida. La meva pregunta, que entén més i veu tots els equips i tots els rivals i per tant té una dosi de profunditat, és, Albert Escuer, per tu, com hauríem de jugar per guanyar el Sant Pablo? És a dir, jo crec que quan ja fan el fort, això ja parlo una mica des de fora, el factor entrenador sí que és molt important. La sorpresa que puguin adaptar de cara a l'equip rival amb una defensa, amb un canvi al llarg del partit, però inicialment, Albert, com hem de jugar nosaltres per guanyar el Sant Pablo?
Uf!
Bueno, haurem de jugar d'alguna manera.
Les teves senyals... No.
Ja, 5 contra 5.
Evidentment, has de mantenir les teves senyals d'identitat, que són la defensa i l'atac... coral.
O on està la clau? Perdó, canvio la pregunta. On està la clau per guanyar Sant Pablo?
Que estiguin bé des de fora.
Excepcionalment bé, i ells han de tenir un dia normalet. És a dir, contra Alacant teníem clara quina era l'amenaça. I realment el cos tècnic de Força Lleida va preparar una sèrie de trampes que van convertir l'eliminatòria en un clínic defensiu sobre Davison i Harris. Clar, què passa en Sant Pablo? És allò de la manta, no? Que si et tapes el peus, el cap, si et tapes el cap, te descobreixes els peus i la conclusió és que acaba refredat. Mike Speak i Rogic formen una molt bona parella de bases. Els podem aturar? Sí, tenim el millor defensor de la Lliga, que és Rafa Villar. Vale, ja hem aturat els bases. Anem pels de fora. Clar, a fora tenen Barrera, tenen Corbalán, tenen Millán Jiménez, tenen Laporni. Els podem aturar? Home, ja costarà una miqueta de més, però sí. Quin és el problema? El joc interior. El joc interior té tres animals, que per mi és el millor combo de centers de la Lliga, tant Ristich com Luke Fischer com Asibabu, que per mi, insisteixo, són el millor combo de centers de la Lliga, i a més jugadors amb una tipologia que no ens va bé a nosaltres, perquè són molt grans. Ristich, 2'14", Fischer, 2'12", Casibabo és cert que està en 2'7", 2'8", però pesa 130 quilos. Clar, nosaltres tenim dos pivots, un que és Cameron Crutwig, que té un IQ privilegiat per això del bàsquet, però després un físic normalet, i un altre que és Courcouat, que té un molt bon físic, però després en la lectura del joc, patina bastant. De fet, en dos dels partits contra Alacant té problemes a les faltes personals. Aleshores, jo crec que bona part de la sort d'aquesta eliminatòria pot passar per la capacitat que tingui l'ICG Força Lleida de neutralitzar aquest joc interior de Sant Pablo Burgos.
És a dir, neutralitzar i el tir de tres, el que diu Xavi Pérez. Serien les dues coses, no? La capacitat de neutralitzar el joc interior i que tinguem un dia molt bo amb llançament de tres. Aquí sí. Lobo està molt bé, no?
Sí, sí.
Que tingui continuïtat bueno, Lobo. El que passa és que el Lobo el defensaran bé.
El llançament de tres, en els tirs lliures, que és un aspecte molt important, en tot. Has de tenir un molt bon dia i que Sant Pablo Burgos tingui un dia com a molt normalet, perquè insisteixo, tu mires la plantilla de Sant Pablo Burgos i per mi és el principal favorit per aconseguir l'ascens. A part ara, bueno, van destituir a Encinas, han portat a J. Cuspinera, bueno, jo a mi, si es quedés a Maralet, si pogués, fitxaria gairebé el 80% de la plantilla actual de San Pablo. Però a un partit, si nosaltres som capaços de mantenir aquesta intensitat defensiva i en atac, sobretot, tenim un joc coral i després apareixen individualitats com la de Lobo, doncs, que porta un punt per minut en l'eliminatòria de l'Alacant, doncs fantàstic. Però és un partit duríssim i complicat i és molt important que no ens passi el que ens va passar fa dos anys a Girona, que estem preparant-ho tot, estem fent sistemes, tàctiques, estratègies, mil històries, i comença el partit i se'ns en va al cap, perquè se'ns van al cap, i el primer quart va ser desastrós. I aquí, sí, evidentment, si Burgos aconsegueix 8, 10, 12 punters, després d'aixecar-la, això serà complicat. Per tant, importantíssim començar molt, 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 molt centrats, perquè, insisteixo, a mi em sembla un autèntic equiparro, Sant Pablo.
Molt bé, per cert, aniràs a Madrid, no? Suposo, Albert.
Allí estarem, sí, sí.
Quan marxes?
Com demà, ell ja demà.
Dissabte mateix.
Dissabte, molt bé, fantàstic.
Home, dissabte mateix i espero tornar dilluns de matinada.
Ah, sí.
Perquè això serà la millor senyal.
Exacte, 6 de la tarda, seria diumenge, si guanyem.
Sí. Però primer la semifinal, sí, no, primer, dius, Sergi, no sí. És gens fàcil.
No, primer Sant Pablo-Burgos, res més que Sant Pablo-Burgos.
Bueno, és que no n'hi ha cap de fàcil d'aquests,
no,
perquè
no,
són els 4 millors.
Jo crec que aviam estaria un 25%, és una simplicitat el que dic, però bueno, potser l'estudiant és al jugar a casa, fica-li un 1% d'entre els 3 o un 28%, però a una Final Four, Xavi Pérez, no, pot passar bé tot.
I tant, jo estic totalment d'acord i veurem com estem. O sigui, tenim la sort de cara... Pues vale. Jo hi crec molt amb els tiros de 3.
Sembla molt...
Dos autobusos plens i el tercer a punt, no?
Bueno, i el tema de l'entrenador, què farem?
Del Gerard Encuentra? Uh-huh. Home, primer fem la Final Four. Dilluns que no podem parlar. Quina pressa tens?
No.
Ara és Sant Pablo Burgos.
És una manera de...
Tu saps el juliol calorós que hi ha? Tardes que no sabrem què fer a 40 graus per parlar d'aquests temes.
Doncs en parlem d'Mbappé.
Avui és... Mbappé ja està fet.
Ah, està fet, ja.
Ja s'ha anunciat aquesta nit. Avui és Sant Pablo Burgos. És això, no és?
Com sigui, que tota la temporada ens la juguem ara. Vull dir, d'aquí 7 dies, aquí en aquesta tertúlia, ja estarem parlant de si som equip a CB o no.
Una cosa, que m'estan enviant whatsapps de noi, no cal que anem a Madrid, tan negre. No, a diferència de Girona, també és veritat que enguany tenim una experiència que no teníem a Girona. Tenim Hasbrook, tenim Maturionis, tenim Vega, que són tios que evidentment no els hi tremolarà el cabell en partits de màxima intensitat. I no estic dient que el Força Lleida no tingui opcions, no, això és un 50-50, no? El que estic dient és que no ens enlluernem per les dues victòries consecutives, les 12 victòries consecutives i el 3-0 d'Alacant, perquè Sant Pablo, en principi, això és bàsquet, és esport, doncs vés a saber què passa, és una altra història.
Mm-hmm. Sí.
I sobre això l'encuentra, doncs, Xavi, pues, de sempre, ja va estar damunt de la taula de Manresa la temporada passada.
Ja.
Aleshores, bueno, haurem de veure primer com acaba aquesta temporada.
No, jo dic... Jo dic més...
Anys, ja va dir que ja ha quedat les de sortida, però bueno, sí. Bueno, és un bon entrenador.
No, jo dic més perquè no...
Una plaça que li quadra perfecte.
Sí, no, Albert, jo ho diria més perquè no descol·loqueix mentalment a l'entrenador. Que penses en unes altres coses.
No, home, no.
Bueno.
No, perquè...
Està jo en Peñarol, que
no sé. No, l'any passat ja va estar a l'agenda, entre altres, de Manresa, va estar a l'agenda d'Estudiantes, va estar a l'agenda de Sant Pablo Burgos, de Guipúzcoa...
Podria ser del Barça, també,
de negoci. I Gerard, és cert que, tot i ser l'entrenador més jove de la Lliga, home, ja comença a tenir un bagatge i una trajectòria, ja porta 3 anys a l'Esport, no? Aleshores, no tinc cap mena de dubte que això el pot despistar 0.
Bueno, doncs, insisteixo, que d'aquí una setmana estarem parlant ja de si hem de preparar una temporada a l'ACB o una nova temporada a l'Aleporo.
No, estarem parlant que si l'Ajuntament de Lleida dona més quartos jo no diputació
clar, per això,
o no.
Que, clar,
això està fet.
Això ja està fet, també. I el carrer sense arreglar.
Exacte, vinga.
Ja, però que parlem de molts diners.
Dilluns passat, obrirem això una
raça. Obrirem una raça.
Escolta, no, si dilluns, o sigui, si es puja, dilluns vinent ja comencem a posar-hi xifres. Sí, quan costa, quartos, quan costa estar a l'ACB...
Tant de bo puguem fer aquesta tertúlia. Ara centrem-nos en Sant Pablo i després diumenge si passem al Sant Pablo aquí al rival.
Bueno, escolta, que estem a punt d'arribar a les dues. Albert Escuer, fora ja dels àmbits lleidatans, el Madrid campió de Champions per 15a vegada.
Sí. Però que tenia algun dubte.
Bueno, els partits s'han de jugar, però és que quan arriba a la final el Madrid és bastant imbatible.
Exacte. Jo... ara mateix, i ho pensava dissabte i diumenge, i home, fa temps que miro esport, perquè era dels malalts, que quan tenia 13 anys, a una matí me quedava a veure el màster d'Augusto de golf, o sigui que d'esport n'he vist uns quants, i jo no recordo cap equip de cap esport, de cap època, en la capacitat de competir sempre que té el Real Madrid.
Sí, sí.
O sigui, les finals pràcticament no cal ni jugar-les. O sigui, la Champions la guanya a l'Etihad. Una tanda de penals que marquen dos laterals i un central.
Sí, sí.
Poca broma, eh?
Sí, sí.
Poca broma. Vull dir que d'això jo crec que se n'ha parlat poc. O sigui, Madrid elimina el Manchester City en una tanda de penals, xutant Rüdiger, xutant Nacho i xutant Lucas Vázquez, que dels 3-2 no són ni titulars.
Sí, sí.
Aleshores, es parla molt d'ADN al Barça, ADN al futbol, però l'ADN del Madrid és aquest caràcter que el fa competir sempre. I jo no tenia cap mena de dubte, doncs que la quinzena, en el moment que se classifica a l'Etihad, ja està, ja la tenia a la butxaca.
Home, jo crec que els partits s'havien de jugar, però amb aquella tanda de penals, finalment, s'ha de tenir en compte que falla el primer Luka Modric.
Sí, sí.
I que ja Bernardo Silva, per fer el 2-0, va i me fa un panenca, xato! És a dir, i l'altre es va quedar quiet, i li va aturar. Doncs aquí s'escriu el relat, Xavi.
Sí, sí, és així, però bueno...
Bernardo
Silva. El que diu l'Albert és... s'han jugat els partits i el Madrid té aquesta virtut que sempre de minut 1 al 95 ells van a totes.
Virtut no és qualitat. Al final el Borussia Dortmund sabíem que aquella pressió físicament baixaria i aleshores la qualitat
havia de marcar,
també
s'ha de marcar. Si el domini el transformes en gols, doncs, pues, després et canses però pots aguantar.
Però
si no el transformes en gols, doncs ja estàs.
Sí, però la clau del Dortmund era avançar-se al marcador,
pues això,
anar darrere, però a partir del 60 pensem uf.
Però és el caràcter. O sigui, Lucas Vázquez, que és un jugador residual en la rotació del Real Madrid, amb una tanda de penals d'una semifinal, diu, ja xuto jo.
Sí, això sí.
Nacho, que pot tenir
els anys de
Madrid i només juga quan hi ha cinc centrals lesionats, perquè Nacho només juga quan hi ha cinc centrals lesionats.
Sí, sí.
Amb una tanda de penals de semifinals de Champions,
bueno, diu, i Rüdiger també el va tirar.
És que els foten.
Bueno, no, el van xutar normal.
Que la primera part va tenir el pal, va tenir oportunitats. De fet, el Borussia, la primera part va ser millor i te'n va 0-0 i al minut 60 està 0-0 i dius, bueno, pues ja està. Vull dir, cascarem el dubte si de un, de dos, perquè ells encerten o perquè nosaltres la caguem. I és el que va passar.
Bueno, escolta, nosaltres amb el Força Lleida, a veure què passa. Això serà
cap
de setmana que ve. Albert Escuer, ens escoltem dilluns, bona setmana i bon viatge a Madrid. Ah, escolta, ens escoltem dilluns. Ah, sí, clar. Bueno, ja em diràs on estàs.
No et preocupis, amb algun puesto o altre estarem.
A veure la veu com la té, a veure com té la veu.
Gràcies, Albert. Venga. Xavi Pérez.
De Madrid al cielo.
Venga, ánimo.
De Madrid al cielo.
Gràcies. Vinga, sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues. Ara la Pilar García Muñiz, que et porta tota la informació que t'interessa a COPE. Des de Lleida, demà a les 12:20.